Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen aquí les Converses Gironines. Cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, gràcies per escoltar-nos. Aquesta és una emissió radiofònica de proximitat que fa possible la Diputació de Girona. I la proximitat és setmanal amb la que tenim amb en Josep Víctor Gay, a qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobats en aquest migdia. I avui amb un amic, el considerem amic perquè regularment el convidem a participar en el nostre programa precisament per la seva particular incidència en la vida cultural de Girona.
Efectivament, és la primera vegada que saludem el senyor Jordi Falgàs, director de la Fundació Rafael Masó. Senyor Falgàs, gràcies per acompanyar-nos. Feliç migdia, com està?
Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, gràcies, i a més hem de... Si no cantéssim tan malament, cantaríem allò d'anys i anys per molts anys, perquè es troben vostès d'aniversari. Anem a explicar que fan 10 anys de l'existència de la Casa Masó, evidentment com a museu, que la casa doncs, té un grapat d'anys.
Exacte, sí. La casa tal com la coneixem avui... ja té més de 100 anys, que és quan, diguem-ne, en Rafael Masó la va deixar en el seu aspecte que s'ha conservat fins a dia d'avui, però és cert que, com bé deies, ara celebrem el 10è aniversari de l'obertura al públic de la Casa Masó, convertida, adaptada com a Casa Museu, és a dir, un espai museístic i patrimonial, perquè en gaudeixin tota la gent de Girona i tots aquells que venen a la ciutat.
Bé, encara que 10 anys és un temps prou important, però relativament breu, suposo que és suficient per fer un balanç del que no deixa de ser encara una experiència gairebé única a la ciutat de Girona. És a dir, que una casa particular, una casa molt notable, tot s'ha de dir des del punt de vista artístic, arquitectònic, cultural, s'obri al públic. I quin balanç, en poques paraules, em faria d'aquests 10 anys en Jordi Falgàs?
Doncs un balanç positiu, molt positiu, perquè doncs, efectivament durant aquests 10 anys, que és un període de temps, com deies, relativament curt, sí que el que hem aconseguit, si més no, doncs, és arrencar, obrir, posar en marxa tots els serveis que dona la Fundació Rafael Masó a través de la seva seu, que és la Casa Masó. I això, diguem-ne, que per nosaltres és positiu, sobretot pel fet que durant aquesta dècada la Casa Masó ha passat a formar part del panorama, diguem-ne, museístic i cultural de la ciutat. Com bé deies, també, ocupant un espai que és el d'una casa museu, que en moltes altres ciutats i pobles de Catalunya n'hi ha, però a Girona no n'hi havia cap i la Casa Masó continua sent l'única. Una casa museu, jo sempre ho dic, és dues coses, és una casa i també és un museu, però no és cap de les dues, diguem-ne, de forma independent. És aquest binomi entre residència privada, que a partir d'un cert moment la convertim en un espai obert al públic, en un bocí important del patrimoni de la ciutat que doncs, està al servei de tothom. I insisteixo en això perquè per nosaltres ha estat important que la ciutat se la senti seva, la casa, perquè ho és. És a dir, en Narcís Jordi Aragó Masó i la Mercè Huerta Busquets, quan van fer donació de la Casa Masó a la ciutat de Girona, ho van fer precisament per això, perquè fos un patrimoni públic que ells llegaven a la ciutat, una ciutat que com sabeu, doncs, varen estimar tant durant tota la seva vida i per tant, és en ells que els hem d'estar agraïts per aquest acte de generositat i perquè penso que això, que durant aquests anys hem posat doncs, les bases perquè això durant molts més anys sigui un patrimoni que la ciutat conserva, preserva i mostra doncs, a la ciutadania i a tots aquells que ens visiten.
Senyor Fogàs, la casa és propietat de l'Ajuntament i la gestiona la Fundació, és així?
Correcte, sí. Ells van diguem-ne, aquest va ser una mica l'acord que hi va haver entre Narcís Jordi Aragó i la Mercè Huerta i l'Ajuntament de Girona. Ells donaven tot aquest patrimoni, l'edifici i tot allò que conté l'edifici a la ciutat de Girona i, a canvi, la ciutat doncs es comprometia a crear, en primer lloc, la fundació per gestionar aquest patrimoni i que, en el moment que fos possible, perquè tot això va ser, doncs, segurament recordareu, va ser motiu de l'any major, l'any 2006, i el 2007 es creava la fundació, que doncs, el 2012, ara fa 10 anys, va ser quan ho vàrem tenir tot a punt per obrir la casa als visitants. Evidentment que la Fundació fa altres coses, més enllà de la Casa Masó, però és cert que, diguem-ne, la nostra vocació fundacional i principal és conservar aquesta casa, obrir-la al públic i oferir serveis de tot tipus, des de les exposicions temporals que fem al voltant de l'obra, de la figura i de l'època d'en Rafael Masó, o les visites a la casa, el servei educatiu que tenim, les publicacions que fem, les conferències, les dotzenes i dotzenes d'activitats que s'han fet aquí durant aquests 10 anys i que volem continuar fent i potenciant.
Bé, precisament una d'aquestes activitats, gosaria dir-ne singulars, va tenir lloc, ha tingut lloc aquest mes de maig que estem acabant, que la Casa Masó s'ha obert a una activitat, insistim, singular, com va ser durant un parell de jornades, si no estem equivocats, que es va oferir un tast de vins de l'Empordà en espais emblemàtics de Girona. O sigui, certament la Casa Masó és un d'aquests espais emblemàtics. Per tant, quina valoració em faria d'aquesta experiència, insistim, que ens sembla prou singular?
Sí, és cert. N'estem molt contents. La veritat és que ja abans de la pandèmia ho havíem fet en diferents edicions d'aquesta fira dels tocs de vi de l'Empordà que es fan a la ciutat de Girona i ens va interessar participar-hi des del principi i aquest any que s'ha pogut recuperar la celebració de la fira, doncs estem molt contents d'haver tornat a acollir a dos cellers de l'Empordà que no havien vingut mai encara i va ser molt bonic. La veritat és que està molt bé també doncs, poder obrir la Casa Masó per un tipus d'activitat com aquesta que combina, diguem-ne, la descoberta d'un altre tipus de patrimoni com és el del vi de l'Empordà, els bons vins que es fan actualment a l'Empordà, amb gent que ve doncs, pot ser atreta per això, per conèixer més bé el món del vi que tenim aquí a tocar, dels cellers i de les vinyes de l'Empordà, però que aprofitant doncs, aquesta activitat descobreixen, tal com els hi vaig dir jo, fan també un altre tastet que és un tastet patrimonial, no? Perquè quan venen per una activitat com el tast de vi no poden visitar tota la casa, però sí que veuen una part important com és el menjador, es poden asseure al voltant de la taula del menjador de la Casa Masó, cosa que normalment no es pot fer quan fas la visita a la casa, i bé, la nostra intenció és doncs, que puguin tornar un altre dia a fer la visita completa a tota la casa. No? És una altra manera, una altra forma d'obrir la casa a un altre tipus de públic, que doncs, ja hem pogut comprovar que efectivament després torna a venir per visitar la casa, no? I per conèixer més a fons aquest patrimoni i tot allò que conservem aquí a la Casa Masó.
Acabem de passar, com que diu, fa 4 dies, el temps de flors. Com l'han viscut aquest any?
Bé, ha estat també un any que evidentment tothom en tenia moltes ganes perquè doncs, es tornava a celebrar amb ja pràcticament tota la normalitat i evidentment doncs, la Casa Masó, al ser el carrer Ballesteries, com aquell qui diu, és en el rovell de l'ou de la celebració de Temps de Flors, i va tornar a ser una setmana molt intensa, amb moltes visites, però també s'ha de dir que ja veníem de tot un mes d'abril en què hem notat una gran afluència de visitants. El cert és que aquest mes d'abril va ser el millor mes d'abril d'aquests 10 anys d'obertura de la Casa Masó, i el mes de maig també estem molt contents. Per tant, sembla que sí que hi ha moltes ganes de tornar a sortir, de tornar a fer visites culturals i patrimonials, i potser també en el nostre cas hi fa el fet de que en aquests moments tenim una exposició temporal dedicada als vitralls d'en Rafael Masó, que està resultant ser molt visitada també i que està tinguent molt bona acollida, i això segurament també fa que molta gent aprofita per venir a visitar la casa al mateix temps que visiten l'exposició sobre els vitralls.
Bé, precisament un dels objectius de la Fundació i de la Casa Masó ha estat des d'aquests 10 anys i possiblement des d'abans presentar les diferents vessants creatives d'en Rafael Masó. L'identifiquem com s'ha d'identificar com a arquitecte, però també era un gran dibuixant, un gran fotògraf, no? Aquesta, diguem-ne, descoberta d'en Rafael Masó com a vitraller o com a creador de vitralls en aquesta exposició que es prolonga fins a primers de setembre, com va venir? Perquè hi ha alguna peça que fins ara era desconeguda, si més no, pel gran públic.
Exacte. Sí, bé, precisament aquesta és una de les vàries exposicions que hem dedicat a aprofundir en diferents aspectes de l'obra d'en Rafael Masó, com ja fa uns anys varen fer la dedicada als seus dissenys tèxtils o altres aspectes de la seva obra que hem anat estudiant. I en aquest cas va ser una especialista, la Núria Gil, que ha estat la comissària de l'exposició, qui ja fa uns anys, precisament quan va conèixer tota l'activitat que fèiem, com que ella és una de les grans especialistes en vitrall català del modernisme i el noucentisme, ens va venir a proposar aquesta exposició dient-nos que ella, pel que sabia, pel que intuïa, l'obra d'en Rafael Masó com a dissenyador de vitralls aplicats a l'arquitectura, es mereixia un estudi aprofundit, un estudi que encara no s'havia fet, perquè si bé és cert que tots els especialistes en l'obra d'en Masó i en l'arquitectura del noucentisme esmenten els vitralls d'en Rafael Masó, mai ningú els havia prestat, diguem-ne, un estudi aprofundit com el que hem fet ara, una recerca com la que s'ha fet ara, i tal com deies, Víctor, la prova està en que ha quedat una exposició esplèndida en la que no només tornem a veure vitralls i dibuixos de vitralls i fotografies de vitralls que ja coneixíem, no? Com poden ser els d'aquí mateix, de la Casa Masó, que són ben coneguts, sinó que, a més, ha estat una ocasió per descobrir obres d'en Rafael Masó que no coneixíem, o poder entrar en edificis d'en Rafael Masó a fotografiar vitralls que tampoc no coneixíem o que no havíem, en tot cas, pogut encara documentar, no? Per tant, això és precisament el que volem fer nosaltres, aprofundir en l'obra d'en Rafael Masó a través de les exposicions i de les publicacions que fem, perquè això és el nostre motor, no? Jo sempre dic que en una casa-museu el més difícil no és fer que la gent vingui, no és aconseguir que entrin visitants per la porta, és aconseguir que tornin. Perquè moltes vegades tenim la impressió que una casa-museu, quan l'hem visitat una vegada, ja no hi ha motius per tornar-hi. I ens quedem amb aquella imatge d'una sola visita i ja està, i potser no hi tornarem mai més, no? A la Casa Masó intentem que això no sigui així i que la gent de Girona, sobretot, tinguin motius per tornar a venir, sigui per veure una exposició, sigui per escoltar un concert de petit format, sigui per escoltar una conferència sobre algun tema del noucentisme o sigui per un tas de vi, no? de manera que els gironins vinguin i tornin a venir, i d'aquesta manera doncs anem traient a la llum aspectes d'aquest patrimoni que hem de conservar, que ens han llegat i que val la pena conèixer doncs, més a fons, perquè és part de la nostra ciutat i de la nostra història.
Senyor Folgàs, per la gent que ens escolta des de fora de Girona, explicar que la Casa Masó és una, bé, és la casa que podran visitar de les cases del riu. Li faré una pregunta molt lluny de l'acadèmia, però que sempre ens ha omplert de curiositat. Com es conviu amb l'Unyà? Com es conviu? És fàcil portar una casa amb el riu tan a prop, tan a dins, diria jo?
A veure, tenir el riu aquí doncs, davant d'una de les nostres façanes, formar part d'aquest conjunt que és la postal de Girona, evidentment és una gran sort d'entrada, no? Perquè encara que no vulguis, doncs, aquesta casa, des de que es va inventar la fotografia i fins i tot ja abans, en els primers gravats i imatges de Girona, ja hi apareixen aquestes cases del riu i ja hi apareix allò que després es va convertir en la Casa Masó, no? Per tant, formem part de la imatge icònica i prototípica d'aquesta ciutat, i això, evidentment, que és molt bo i molt positiu, perquè a tothom li és molt fàcil saber doncs, de quins edificis estem parlant. Sí que és cert que doncs, anys enrere estar a prop de l'Unyà, ja ho sabeu, que era un risc.
Fins i tot perillós.
Exacte, la part baixa de la ciutat més propera a l'Unyà doncs, fàcilment s'inundava, no? I tots tenim presents aquelles fotografies dels anys 50 i anys 60, quan encara el carrer Ballesteries es convertia en part del riu, no? Això, per sort, està resolt, i tot i que amb el temporal Glòria va anar molt just, perquè l'aigua de l'Unyà es va quedar a un pam de la planta baixa de la Casa Masó, doncs no va ser res més doncs, que una anècdota, i això, com deia, és una sort poder estar aquí, perquè precisament quan la gent visita la Casa Masó tenen una imatge del riu i de les cases del riu que és completament diferent a la que tenim normalment des dels ponts, no? És com, jo sempre dic que visitar la Casa Masó és entrar dins de la postal de Girona, travessar la pantalla, travessar la càmera fotogràfica i formar part d'aquesta imatge, veure-ho des d'un altre punt de vista, des d'una perspectiva diferent de tots els ponts, que sigui l'hora del dia que sigui, sigui l'època de l'any que sigui, sempre és un espectacle interessant i bonic de veure.
Víctor, darrera pregunta.
Sí, hi ha un aspecte que figura entre les missions de precisament de la Fundació. Un punt, el llegiré textualment, diu assessorar en la realització d'obres de preservació, de restauració en aquells edificis i construccions que hagin estat projectats per Rafael Masó. Bé, els gironins sabem que és una constant no massa positiva que s'han anat enderrocant obres de Rafael Masó. Suposo que l'evolució urbanística i el món de la construcció doncs, ha exigit això, i els ajuntaments doncs, ho han autoritzat. Ara hi torna a flotar, o es torna a parlar d'un altre, no sé, no gosaria dir-ne atemptat, però que alguna altra obra, algun altre edifici o part d'un edifici de Rafael Masó pot estar, no sé si dir, amenaçat. Com es veu això des de la Fundació?
Bé, doncs es veu amb preocupació, perquè evidentment nosaltres el que ens interessa, i per això treballem, és perquè es conservi l'obra d'en Rafael, l'obra arquitectònica d'en Rafael Masó. I en cas de que un fet com aquest es produís, doncs seria molt greu i molt lamentable, si bé doncs, es podria donar el cas doncs, que els plantejaments urbanístics i les normatives urbanístiques vigents en aquell moment doncs, ho permetessin, no? I si això és així, doncs és que alguna cosa no s'hauria fet prou bé. En qualsevol cas, sí que doncs, des de que es va crear la Fundació, aquesta és una tasca que nosaltres fem, i la fem doncs, cada vegada més sovint, que és la d'assessorar i ajudar tant a les administracions públiques els ajuntaments, sobretot, i també els propietaris particulars dels edificis d'en Rafael Masó, perquè doncs, quan volen fer algun tipus de reforma, alguna restauració, alguna, diguem-ne, intervenció sobre aquell immoble, doncs la Fundació està al seu servei. Això és un servei que nosaltres el fem molt a gust, perquè precisament vol dir que quan els propietaris, que estem, doncs, la majoria dels quals doncs, ens coneixem o hi hem estat en contacte, doncs volen fer aquest tipus d'intervenció, vol dir que també s'estimen el patrimoni que tenen. I, per tant, a vegades és difícil trobar doncs, qui et pot restaurar un determinat tipus de ceràmica o un determinat tipus de fusta o de vitrall o d'altres elements d'aquests edificis. I nosaltres, doncs, amb l'experiència que anem acumulant i el coneixement de les tècniques, dels materials i dels artesans, dels pocs artesans que encara queden, que poden fer aquestes coses tal com s'han de fer, doncs és el servei que oferim. I això, i per sort ho hem pogut fer en diverses ocasions, i celebrem quan doncs, tant els propietaris particulars com també les administracions doncs, decideixen fer ús d'aquest servei de la Fundació, perquè això vol dir doncs, que s'està treballant per la preservació d'aquests edificis i ho hem fet en moltes ocasions i encara tenim doncs, alguns temes d'aquests que estan en curs perquè doncs, solen ser intervencions delicades que cal fer amb molta cura i per això doncs, insistim que nosaltres sempre fem tot el possible perquè la solució sigui l'òptima per la conservació de l'obra d'en Rafael Masó.
Senyor Jordi Falgàs, director de la Fundació Rafael Masó, felicitats per aquest desè aniversari, 10 anys d'existència del museu. Gràcies per atendre la nostra trucada. Sort, salut i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i fins a la pròxima.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies, serà justament la propera setmana.
Fins una setmana entrant, sigui igual.
Recordin que aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter, gràcies. Fins la propera setmana, adeu-siau.